una botiga d'accessoris per animals i altres establiments. Totes les estafes es varen cometre en 20 dies amb una quantia total que arriba als 6.500 euros.
Són les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i coses que han passat, o que estan passant, o que passaran a la major de les Illes Balears. Per exemple, sabem com funciona la unitat de transport pediàtric de Sant Espases, una UCI mòbil que du infants molt menuts. Com se tracta a un infant tan menut perquè no tingui por quan surt de l'hospital? Com sabem què té un nadó que ni tan sols pot xerrar? A nosaltres ens sembla pràcticament màgia i per això parlarem els sols que s'encarreguen d'aquesta tasca tan delicada com meravellosa. Després continuem en clau sanitària perquè entrevistarem el neuròleg Àngel Martín, que acaba d'escriure el llibre El mal està en el teu cervell. Com entrenar el cervell per vèncer en el dolor crònic. Segons aquest neuròleg que fa feina a Sant Llàtzer, molts de mals que tenim, crònics, els tenim tan interioritzats que és el cervell el que se pensa que tenim mal. És molt interessant. Parlarem amb el doctor Martín d'aquí una estona. A la nostra radiografia mallorquina parlarem de la hidromel, la beguda que bevien els vikings i que tan de moda se va posar fa una sèrie d'anys i que ara hi ha una associació espanyola d'hidromel aquí, a Mallorca. I en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, mos farà visitar Kuala Lumpur, on xerren malai i on és, òbviament, la capital de Malàisia. Amb tot això, encetem aquest divendres en Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Aquest nin cantaven els Beatles, aquest lot se referien. És que avui volen saber com funciona la unitat de transport pediàtric i neonatal de Sant Espases. Són els professionals sanitaris que assisteixen nadons i infants que estan greus. Fa un grapat d'any que funciona la seva unitat mòbil, és una ambulància molt especial i ha suposat un abans i després de l'atenció urgent infantil. Abans els menors més crítics anaven a ambulàncies normals, però ara l'atenció és molt distinta. Saludam Kai Boris Brandstrup, que és coordinador de la unitat de transport pediàtric. Benvingut, Kai. Bon dia, com estàs?
Hola, buenas. Un saludo a todos. Oye, y muchas gracias pues por darme la oportunidad de contaros un poco pues nuestra historia, ¿no? La unidad de transporte pediátrico y nuestra ambulancia, claro.
¿Cuánto tiempo fa que funcionan? ¿6 años aproximadamente? ¿Cuánto tiempo fa?
Pues mira, lo que es la unidad nació en el año 2004. Y la ambulancia pediátrica desde el año 2019 la tenemos.
21 anys unitat i 6 anys ambulància. I vosaltres deus que un dels secrets és que l'infant no se doni compte, no senta a mi, que ha sortit de l'hospital. Per què? Perquè per no posar-lo nerviós, perquè no s'alteri.
Bueno, El niño y el paciente infantil pues tiene una serie de características distintas a las del adulto, ¿no? Entonces, bueno, un poco enlazando un poco a tu pregunta, claro, cuando vamos con un paciente infantil, pues todo es diferente a lo de un adulto, ¿no? Desde su propia personalidad, por eso pues intentamos siempre humanizar lo que es el recurso móvil para que, pues, dentro de lo posible sea lo más amigable para estas situaciones. Y pues también facilitar que nosotros podamos administrar todos los tratamientos, la monitorización, aparataje, pues que no tiene nada que ver con lo que es una UCI especial, ¿no? También, fíjate, podemos incluso tener sitio, y para nosotros es muy importante que acompañe un familiar al paciente, de manera que la ambulancia en sí está pues con las plazas suficientes, bueno, aspectos legales, incluso desde el seguro, para que puedan acompañar a su bebé, ¿no?
I que teniu monitors adaptats a paràmetres infantils, ventiladors específics, sí, per incubadores, sistemes d'administració d'òxid nítric per més menú, que són més petits o especials? Perquè de cop m'ho he imaginat tot com a més petit, però no sé, sí, si,
pues,
no sé,
fíjate, si és així. Claro, nosotros lo que hacemos, un poco para que te hagas una imagen mental y os hagáis una imagen mental, nosotros lo que hacemos es como una pequeña gran mudanza. Entonces, la habitación que vosotros, por ejemplo, tenemos en una UCI hospitalaria, pues lo que hacemos es sacarla, la metemos en esta ambulancia adaptada y así podemos trasladar esta UCI a ese centro sanitario donde nos requieren. Y fíjate que esto es buenísimo, porque no solo es que llevemos un aparataje, que este aparataje es muy parecido al que hay en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital de alto nivel, sino que vamos un equipo humano con nuestros técnicos sanitarios, con nuestra enfermería especializada, con los pediatras, y podemos aplicar esos conocimientos, esas habilidades, esa experiencia que aplicamos dentro del hospital, en nuestro caso de referencia, que es en de Son Espaces.
I vosaltres també duis com un kit de distraccions. Crec que tu hi ha com a pepes, coses en colors, juguetes, per un pot, sí, distreure en els infants, és així?
Sí, todo lo que ayude pues a que pues estén más tranquilos, pues no es beneficioso, ¿no? No todos los pacientes que nosotros trasladamos, aunque tengan cierta gravedad, tienen por qué ir inconscientes o con un respirador. Bueno, pues gran porcentaje de pacientes van conscientes. Pues todo lo que ayude a que estén más cómodos y que haya un ambiente más amigable, pues para nosotros es fundamental, ¿no? La decoración interior, que el familiar pueda estar cerca. Y bueno, nuestro propio carácter o personalidad de pediatras y enfermería pediátrica y técnicos que está acostumbrado a tratar con niños, pues también hay que incluirlo, ¿no?
Després analgèsia, perquè clar, un infant pesa molt poc. Per exemple, el meu nebot pesa 7 quilos, jo en pes 70. Això significa que li has de donar 10 vegades menys de sedó analgèsia o encara menys? O no és una regla de 3, lo de analgèsia i sedació?
Pues fíjate, claro, la particularidad es que, claro, nuestros rangos de pesos, pues un día puedes trasladar un gran prematuro de 24 semanas de edad gestacional que puede pesar 500 gramos. Y fíjate que luego puedes tener un paciente pediátrico que ya tenemos pacientes que pueden pesar 100, 120 kilos. Entonces, el rango de pesos, como ves, y de tamaños, pues es grandísimo. Y además, lo que es la fisiología y la fisiopatología, es la manera como funciona el organismo por dentro, pues no tiene nada que ver con la de un recién nacido, un lactante pequeñito, un niño más mayor, un adolescente. Y para cada tipo de edad, pues tenemos predominantemente un tipo de patología con un abordaje diferente. Por lo tanto, a cada edad o cada grupo de edad tenemos que adaptarnos. Y por eso tenemos un aparataje tan diferente, unas patologías distintas que nada tienen que ver con la del adulto, que nos obliga pues a tener una metodología de tratamiento diferente, un abordaje diagnóstico distinto y un aparataje y tratamientos que son diferentes y que hay que adaptarlos a los recursos de poderlos transportar en la ambulancia, y que nos obliga pues a tener un modo de actuación muy particular.
Clar, a mi hi ha una cosa que jo ho he dit abans, a mi una cosa que de la pediatria que me sembla màgia. Perquè un nadó que no xerra, que plora, que no sap si li fa mal, com sabeu què té? I un cos tan petit que té escò a la vora el pulmó, a mi és que això m'apareix, més que ciència, m'apareix màgia. Com ho feis? Com podeu saber què té un cos tan petit? És que això m'apareix increïble. Perquè una persona que xerra, d'acord, però com ho feis? Com ho sabeu?
Pues mira, esto va, somos como unos grandes investigadores, como un Sherlock Holmes, que somos muy observadores, ¿no? De lo que vemos, ¿no? Y luego, pues siempre hay unos signos o síntomas que pues nos guían en el abordaje de lo que tenemos que hacer, ¿no? Podemos diagnosticar y saber ese tratamiento, pero es difícil, ¿no? Y todo, como claro, para todo esto requiere un aprendizaje que es distinto al adulto, como tú comentas, que te puede orientar, ¿no? Y aparte en pacientes críticos que no pueden hablar muchas veces.
Clar. I vosaltres també teniu com a norma fer les coses el més fàcil possible. Que això hauria de ser aplicable a tot el món, perquè a vegades les coses se compliquen i teniu estar preparat, heu d'estar preparat en qüestió de minuts, parlar d'una filosofia UTPB que se basa en l'anticipació. És a dir, que moltes venen molt de metges de fora a prendre de vosaltres, però és que jo crec que la vostra manera de fer feina s'hauria d'aplicar a molt d'àmbits, perquè això ho vull ara i ho vull ja, perquè si no, hi ha la diferència entre la vida i la mort, Kai.
Sí, pues mira, como muy bien has dicho, tenemos una filosofía, que es lo que llamamos la filosofía de la UTPB, que es de la Unidad de Transporte Pediátrico Balear, en la cual pues sabemos que la situación de un paciente puede cambiar en 5 segundos y puede pasar lo mejor y a veces también lo peor. Entonces tenemos que estar preparados para que si ocurre lo mejor, pues vamos muy tranquilos, pero si ocurre lo peor, pues que podamos responder de modo inmediato. De manera que nosotros, en el momento que vamos a ir a un centro para atender un paciente, pues ya vamos un poco planificando qué tiene, qué puede pasar, qué puede ocurrir, qué tenemos que hacer y si hay alguna sorpresa, pues qué tenemos que hacer, ¿no? De manera que perdemos el mínimo tiempo para poder aplicar inmediatamente la estabilización clínica que necesita ese paciente. Porque cuando alguien se pone mal o muy malito, pues todo sucede muy rápido.
Vam llegir un article Crònica Balear que on deieu: el component emocional és tan important com el clínic. Hem de saber tractar els infants, però també els pares, perquè, clar, el nen se pot assustar, però el pare té por, li ha de generar confiança, un entorn que no sigui hostil, i tot això, a tota pastilla, fent feina com un bomber, pràcticament. És a dir, heu de tenir... No tothom deu servir per aquesta feina, mare de Déu.
Sí, bueno, yo creo que, ¿sabes? Y como muchos aspectos hoy en día de la sociedad, hace falta mucha empatía. Y nosotros para eso es tener la cercanía de los padres, explicarles, ¿no?, lo que está pasando en unos momentos a veces muy muy duros, pues hay que saber hacerlo y hay que tener el suficiente cariño para poderlo explicar de una manera razonada y que lo entiendan. Nadie se puede imaginar esto hasta que no le pasa, ¿no? Entonces, hasta muchas veces, como te dicen, ¿no?, que hasta que no lo vives, si no te pasa a ti, no lo entiendes. Entonces, lo normal es que, por ejemplo, si un recién nacido, pues es que le tengan que cambiar los pañales en casa, si se parece al tío o se parece a tal, y no que vengan unos extraños y nos llevemos el bebé, claro, porque lo tenemos que traer hacia la UCI, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso es muy importante nosotros, te cuento así, cuando nos tenemos que trasladar a lo mejor un recién nacido, pues claro, la madre no puede venir porque a lo mejor es una cesárea. Nosotros lo que siempre intentamos es ir a la habitación para que la madre pueda ver a su bebé, tocarle. Para nosotros eso es muy, muy importante.
Y vienen pediatres de tota Espanya a veure com funcioneu. És a dir, que això és el que a mi m'agrada del Dia Mallorca. Brevetjar i presumir de lo que tenim aquí. Venen pediatres de tota Espanya a veure com funcioneu. Això per voltes m'imagino que ser un referent vos dona una satisfacció, no?
Sí, es una satisfacción inmensa de todo el equipo. Yo creo que es una cosa que sí, que aunque quede mal, pero tenemos que estar muy orgullosos porque esta unidad es una unidad referente a nivel nacional. Hacemos tratamientos que en otros sitios no se hacen y damos posibilidades de supervivencia que en otros sitios, pues por desgracia, no es posible. Fíjate que este tipo de unidades pues hay muy pocas en España y eso hace que también pues vengan pediatras, como tú dices, del resto de la península a formarse, aparte de pediatras de aquí. Tenemos una lista de espera de casi 3 años. O sea, imagínate, wow, pues la cantidad de gente que intenta venir.
I clar, el que te deia abans, quan surt bé, tot és alegria, però i si un dia surt malament, cai, com s'acostuma un en això i no dur-se una que seva? Perquè, ja te dic, jo no serviria ni per metge, ni per jutge, ni per professor, perquè és una gran responsabilitat, però I quan una cosa surt malament, cai, vos doneu suport els uns en els altres, com s'acostuma un en això?
Bueno, pues mira, la verdad que tenemos la suerte porque los niños y las niñas tienen una capacidad muy importante de resistencia frente a un adulto. Cuando ya somos más mayorcitos, pues, como diríamos, no tenemos tanto aguante ni tanta resistencia. Entonces, yo siempre digo que ellos son como un todo deportivo recién salido de fábrica, ¿no? Y ellos, pues gracias a Dios, tienen ese aguante. Son pacientes muy agradecidos. Pero también es verdad, como comentas, que no siempre todo va bien, ¿no? A veces, pues sí, hay situaciones pues en las cuales pues incluso los niños también fallecen, y esto tenemos que aceptarlo. Y para nosotros pues no es fácil, es verdad que cuando algo no va bien, pues lo sufres, pero tenemos que tener también nuestro chip, nuestra mentalización, para poder aceptarlo y pensar que a continuación puede haber otro paciente que esté en una situación crítica y que tienes que dar no el 100, sino el 120%. Pero sí es verdad que muchas veces, pues quieras o no, te lo llevas a casa y también lo sufres. No como la familia, pero lo pasas mal.
En poques paraules, tenim una de les UCIs pediàtriques millors d'Espanya. Estan a Son Espases amb aquesta unitat mòbil que fa 6 anys que tenen, concretament se diu Unitat de Transport Pediàtric. Fa 21 anys que existeix la UCI pediàtrica i neonatal, i el seu coordinador, Sky Boris Blanstrup. Aquí una vegada més, aquí mos agrada molt dir gràcies per concedir-nos el vostre temps, però sobretot gràcies per la feina que feis, perquè salvar vides i salvar vides de nins petits, jo crec que no hi pot haver una feina més important. La unitat pediàtrica i neonatal de Son Espases, que és un referent a tot Espanya. Cai, moltíssimes gràcies i enhorabona per la vostra feina.
Muchas gracias a ti, y si me permites solo un segundo, porque muchas veces, pues bueno, como coordinador soy yo quien habla, pero es que junto a mí pues somos como una pequeña familia, nuestros técnicos sanitarios, nuestra enfermería, mis compañeros pediatras. Es un equipo profesional de altísimo nivel en cuanto a calidad humana y profesional. Y me gusta que me des la oportunidad de decirlo, porque muchas veces, pues aunque se dé por hecho, pues es siempre bueno recordarlo. Estoy muy orgulloso de todos ellos y creo que es una gran suerte pues disponer de este equipo humano en nuestra comunidad.
Ben dit, clar que sí. L'equip, la feina en equip és importantíssima. Gràcies, Kai, i una ferrada a tot el teu equip, Unitat Pediàtrica i Neonatal de Son Espases. Una ferrada molt gran. Gràcies.
Y cuando veáis una ambulancia, la ambulancia pediátrica por ahí, pues ahí sabéis que estamos trabajando.
Allà gracias. Esteu. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tanta sort que tenim, els metges que tenim. D'aquí un instant parlarem amb un altre metge, en aquest cas de Son Llàtzer. Però en aquest cas parlarem de dolor crònic. El doctor Martín ha escrit un llibre sobre com entrenar el cervell per vèncer, per guanyar en el dolor crònic.
Ivetres Ràdio és història. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos llevarte a dar un paseo, pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 21 hasta el domingo 23. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responent davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma, és igualtat.
Me cold. Where can my baby be? Lord,
mal en el cor, cantava Otis Redding en els anys 60. No parlant de mal en el cor, sinó de si el mal crònic podria estar, en realitat, a la nostra ment, en el nostre cervell. Podria ser que quan tenim mal canònic, en realitat, sigui el cervell el que comanda, el nostre cap i el nostre cos, se pot entrenar el nostre cervell per aconseguir guanyar el dolor crònic. I llavors el que proposa el doctor Àngel Martín. Ell és cirurgià, professor d'anatomia i director del Departament de Ginecologia de l'Hospital de Sant Llàtzer, on és consultor de la unitat de dolor pel dia crònic. Acaba de publicar precisament un llibre que se titula El dolor está en tu cabeza, no en tu cuerpo. ¿Cómo entrenar tu mente para vencer el dolor crónico? Doctor Martín, bon dia, com està?
Bon dia.
Bueno, en el llibre entrellaça medicina, neurociència... Però, per exemple, anem a fer... anem a posar un exemple jo mateix, que l'altre dia la meva germana el va entrevistar a la televisió i me va dir, has de parlar amb el doctor Martín, perquè tant ella com jo tenim dolors crònics d'aquest joc. Fa molts anys que tenim mal a les cervicals. Ha arribat un moment que ja no prenc pastilles, perquè si no, tindria una úlcera d'estómac. I me pos cremes i una cosa tòpica. Podria ser que aquests pinçaments cervicals, en realitat, la meitat del mal, jo ja el tinc interioritzat, i quan veig que se'n nigula, dic, ui, avui hi haurà humitat, hi haurà baixa pressió, i jo ja me predisponc a tenir mal aquell dia, perquè ja ho record que d'altres ocasions podria ser. És d'això del que parlam?
Más o menos. Mira, el títol del libro, que és El dolor crónico, está en tu cabeza, no está en tu cuerpo, no significa que el dolor sea imaginario. Significa que el dolor crónico, la mayor parte de dolores crónicos, no siempre son debidas a una señal de un daño físico, es decir, que tengas un pinzamiento, etcétera, sino que cuando se hace crónico el dolor, ya, digamos, se mete, o sea, se integra en el sistema nervioso. O sea, el cerebro mantiene activa una alarma. El dolor es una alarma. Es una alarma que enciende el cerebro para decir, hey, cuidado, pasa algo, quieto, pon atención. Pero cuando el dolor se mantiene en el tiempo, puede ocurrir que esa alarma siga encendida, aunque no haya un peligro real, no tienes ahí un problema, o el problema de tus cervicales podría ser una molestia, pero no ese dolor persistente. Y esa es un poco la cuestión, lo que hoy en día consideramos el dolor crónico realmente como una enfermedad del sistema nervioso. Más que un problema físico, que puede ser que esté ahí, pero no es el responsable, como tú bien dices, del 100% de tu dolor.
És a dir, quan aquesta alarma continua encesa, ja sí. No fa... la funció protectora del mal hauria d'acabar quan mos curem, però si l'alarma no se desactiva, el mal continua. Però per què no se desactiva? Perquè...
Mira... Por ejemplo, el tema de las cervicales, ¿no? Que es un poco muy similar al tema de la lumbalgia.
Sí.
¿Qué ocurre? Que probablemente si ahora hiciéramos, y eso está demostrado en los papers y tal, si ahora mismo cogemos a 100 personas de tu misma edad y le hacemos una radiografía, una resonancia de tal, probablemente encontramos, no sé qué edad tienes, pero si ya tienes más de 50 años,
sí.
Encontraremos que el 80% de todos nosotros, más de 50 años, tenemos degeneración del disco, tenemos alterado toda esa zona. Eso es así.
Ya.
Sin embargo, solo un pequeño porcentaje, alrededor de un 20% de la población, presenta dolor crónico. Los demás... pues presentaremos unas molestias, que a veces tienes un poquito de tirón, que se te pasa, es decir, las molestias, pero no un dolor crónico, no eso que tú comentas, me levanto por la mañana, ya estoy con el dolor, todo el dolor, no me deja dormir, tal. Es decir, solo hay un 20 o un 25% de la población, no sabemos por qué estas personas tienen esa vulnerabilidad. Lo que sí sabemos es que todo depende del sistema nervioso.
Claro.
El sistema nervioso central del cerebro, no de la mente, cuidado, es que esto no tiene nada que ver con la mente. Es el sistema nervioso que se ha configurado mal, o sea, está interpretando que ahí hay un peligro que no hay, porque no se te va a romper nada, es decir, pero está interpretando ese peligro, enciende la alarma y eso es el dolor crónico. Ese es el concepto de dolor crónico, del dolor pélvico crónico, la fibromialgia, la cervicalgia, la lumbalgia, etcétera. Ese es el concepto.
una frase que m'ha agradat molt. El dolor crònic no és un símptoma d'alguna cosa que no funciona en el nostre cos, sinó una malaltia en si mateixa, com vostè acaba de dir. Jo, és que, clar, si hem de prendre una pastilla pel mal de cap, no hauríem d'anar a cercar per què mos fa mal el cap, en lloc de prendre una pastilla. Anar a l'origen, a la causa, i no a la conseqüència.
Claro. Esta ha sido un poco la gran revolución de los últimos 20 años en el concepto de dolor. Es decir, siempre se ha buscado, hemos buscado, porque así nos lo han enseñado a los médicos, que si había dolor, tiene que haber un problema físico.
Ya.
Entonces, bien, esto siempre de tal. Y a este respecto, pues la medicina, digamos, tradicional, es muy efectiva. Buscas una causa, la tratas y ya está. Pero en el problema del dolor crónico ya era evidente de que los tratamientos pues no resolvían el problema. Que incluso ya no encontrábamos ni causas físicas ni tal. Porque el dolor se ha vuelto, o sea, el sistema nervioso ha interiorizado ese dolor, lo ha memorizado. Y cada vez que, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Pues cada vez que tu cerebro recibe alguna información, pues está continuamente información de la zona cervical, interpreta eso como un peligro y enciende la alarma y tienes dolor. Cuando realmente no tienes que tener dolor, porque ese problema es un problema que ya tienes ahí, sí. El desgaste de los huesos, y no debería producirte dolor. Sin embargo, tienes ese dolor. ¿Por qué te ocurre a ti? Eso no se sabe, pero sí sabemos que hay muchos factores que pueden influir. Personalidad, ambiente, cultura, en fin, estado de estrés. Como el estrés es gasolina.
Sí.
Es decir, un paciente con dolor crónico, cuando tiene periodos de estrés le duele más.
Claro,
y eso no significa que ocurra nada en las cervicales. Es decir,
ya.
Es el sistema nervioso. De ahí un poco el título del libro, que quiere ser provocador. Es decir, si yo te veo, ya no te busco. Es decir, si ahora mismo vienes a mi consulta, no vamos a mirar tus cervicales. Vamos a mirar tu percepción del dolor.
Exacto.
Y ayudarte a que lo puedas hacer. ¿Y cómo se hace esto? Pues yendo a la raíz del problema. Hoy en día sabemos que si el problema está en el sistema nervioso, tenemos que ir al sistema nervioso. Los fármacos que se suelen tomar ayudan un poco, pero no son una solución. Entonces tenemos que ir a técnicas de reprogramación mental, etcétera. Claro. Meditació, hipnosi,
etc. Això li anava a dir, perquè vostè parla de meditació i d'hipnosi, perquè diu que no se pot fer una marató sense entrenar-te, i tampoc pot controlar mal crònic sense reconnectar les connexions cerebrals. Parla de neuroplasticitat. És a dir, la meditació o la hipnosi seria una bona manera d'entrenar el cervell.
Claro, fíjate tú, es decir, eso lo que comento yo a mis pacientes. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas tu cerebro entrenando tu dolor de cervicales?
40 años.
40 años. Pues ahora, si tenemos que entrenar tu cerebro para que aprenda a reconocer que ese dolor no es peligroso, que no hay peligro y tal, pues nos llevará, no 40 años, porque nos llevará mucho tiempo. Entonces es un proceso continuo en el que la meditación y la hipnosis no pretenden resolver el problema, sino es un estado mental que te permite ver el dolor, darte que tu cerebro se dé cuenta de que no hay peligro y que lo puedes observar sin peligro, y poco a poco se vaya recableando, igual que se recableando en el sentido de deshacer esos nudos que no deberían estar. Es decir, volver, a pesar de tener una, puedes tener una molestia algunos días más o menos, pero no ese dolor continuo y constante.
També m'agrada molt una frase que diu vostè, que si el cervell apren el dolor, igual que qualsevol altra experiència, és com si el teu cervell tingués una playlist i sona sense que jo la triï, no? Jo tinc aquella playlist de pim-pam, el mal de cervical, de tal, no sé què, això me farà mal. És a dir, som animalets, anem repetint, no? Lo de la playlist m'ha deixat impressionant. Molt bon exemple, és així, no?
És així. Es decir, el cerebro lo ha aprendido, como aprende cualquier cosa. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Pues, ¿qué haces? Repetir, hasta que al final tu cerebro, tu sistema nervioso lo automatiza. Y el dolor es lo mismo, el dolor es una experiencia como otra cualquiera. El cerebro, tu cerebro repite, se cablea y mantiene esa experiencia. El problema es que cuando baja el peligro, en determinados pacientes como tú, esa alarma sigue sonando.
Exacto.
La ha automatizado, la playlist sigue funcionando. Y ahí, si queremos, ahí, pues te puedes imaginar que los medicamentos pues no van a resolver el problema.
No.
Tú tomas algún analgésico, algo te ayudará, pero ahí está el dolor. ¿Qué tenemos que ir? Ahí. a esa parte del cerebro. Y la hipnosis y la meditación, que la gente la tiene un poco tal, son simplemente herramientas que te permiten entrar en un estado mental de relajación, que te permiten, y una vez que estás ahí, te permite observar ese dolor. Dices, mira, ahí está. Y darte cuenta de que ese dolor, que te dé cuenta tu cerebro que ese dolor no es peligroso, que no hay peligro. Tampoco lo irá aprendiendo poco a poco, a base de con tiempo y paciencia. Porque igual que has necesitado 40 años para que tu cerebro se recable de esa forma, ahora necesitarás tiempo para desrecablearlo, por así decir.
El doctor Martín també té una altra frase que diu que la bona notícia és que el cervell, igual que aprèn el mal, també el pot desaprendre. Claro. I aquest llibre aniria especialment dirigit a persones que tenen fibromiàlgia, lumbàlgia, dolor pelvià crònic, que és una de les unitats on fa feina a Sant Llàs del doctor Martín, migranyes, mal d'ossos, fatiga crònica. És un llibre que, com vos deia, se titula El dolor está en tu cabeza, no en tu cuerpo. ¿Cómo entrenar tu mente para vencer el dolor crónico? El dolor está en tu cabeza, no en tu cuerpo. I és del doctor Martín. Doctor Martín, segurament tornarem a parlar, perquè el mal, el dolor i el mal d'esquena concretament és una gran epidèmia del segle XXI. I això de preparar-nos per... això de l'alarma, que no deixa de sonar l'alarma, també m'ha agradat molt. Posa vostè uns exemples molt clars i 10 minuts no basten per parlar de tot això. Així que estem en contacte i, entretant, ja sabeu que el dolor està en tu cabeza, no en tu cuerpo, del doctor Martín, és una bona ajuda per tot aquell que teniu dolor crònic. Estem en contacte, doctor Martín. Moltíssimes gràcies per atendre-nos.
Moltíssimes gràcies a tu.
Moltes gràcies, doctor. Nosaltres ara sí que canviem de registre perquè anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina, Joan, que avui ens serveix no només per saber què menjam, sinó també què bevem a Mallorca.
Sí, Jaume, perquè avui hem d'introduir una beguda que per ventura no la coneixen tant a Mallorca, però sembla que comença a entrar en força. Parlam de l'hidromel. I per què parlant d'hidromel? Perquè des d'ahir fins aquest diumenge Inca acull el 7è certamen internacional Copa Reina, un dels esdeveniments més prestigiosos d'Europa dedicats a l'hidromel, en aquesta beguda fermentada, que és la beguda fermentada més antiga del món. I avui en volem parlar amb Marina Artigas com a coordinadora i presidenta de l'Associació Espanyola d'Hidromel. Marina, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Marina, d'entrada, que una mallorquina sigui presidenta de l'Associació Espanyola d'Hidromel vol dir que aquí a Mallorca estan ben posicionats, no?
Bé, així és. Llevant de que no és una beguda molt coneguda, però li estem donant bastanta força. I siguent jo també productora d'Hidromel, pues és una bona referència també que tenim la sede de l'associació també vinculada a Inca, i hem fet tot el certamen i tot el cultural a la ciutat.
Que bé, Marina, conta-m'ho, perquè jo he dit que l'hidromel, els que no som entesos, poden dir que és una beguda molt peliculera, per dir d'alguna manera. L'hem vist en sèries, l'hem vist a pel·lícules, crec que Harry Potter fan bou en hidromel i altres, i a moltes altres pel·lícules també d'època, però explica-m'ho què és exactament això de l'hidromel.
Sí, quasi molta gent ho coneix, ja no només de la cinematografia, sinó de les novel·les. Uh-huh. Valen molt de llibres, apareix, que veuen hidromel, hi ha bastants escrits mitològics, bueno, apareix hidromel, però molta gent no coneix realment quin gust té, no?, hidromel. I és fabulós perquè, bé, a part que ja heu dit que és la beguda fermentada més antiga, és un fermentat de mel, ¿vale? És mel, aigua i llevat. I llevant d'aquesta recepta clàssica, ¿vale?, també en trobes de més. En trobes hidromels fets amb fruita, hidromels amb espicis, amb herbes... O sigui, és tot un món, l'hidromel.
Producte d'aquesta fermentació, entenem que és una beguda que té alcohol o no en té?
Exacte, o sigui, totes les begudes fermentades, el seu procés natural, fermenta dels sucres de semen, donen una graduació alcohòlica. Entre més i menys, però solen tenir graduacions o baixes o mitges.
Anem a parlar d'aquesta Copa Reina, que reunirà Mallorca, productors, a marques, a distribuïdors, premsa especialitzada, jutges internacionals, procedents de més de 18 països. Entre els jutges destaquen només d'Espanya, d'Itàlia, de Mèxic, de Polònia, de Romania, dels Estats Units, de Portugal i del Regne Unit. Conta-mos en què consistirà aquest certamen, quin tipus de proves se faran.
Pues mira, just avui, ja és el segon dia, ja estem acabant les cates internes. Demà serà la cerimònia dels premis. I bé, són 4 dies de certamen, vale? Aquests dos primers que se fan les cates de modalitat tant amateur, casera, vale? Com els comercials o professionals. I ja demà tenim en el claustre pues, una invitació per a tota la gent que vulgui conèixer aquesta beguda amb una cata d'hidromels del món, on venen productors professionals de molts de països i també se fan petites degustacions. I ho envolvem tot, tot referent a l'hidromel històric, cultural, i és una manera també d'obrir les portes en el públic. Perquè, clar, certament molta gent ens demana per a... Podem venir i dir sí, és un certamen que se fa per donar a conèixer aquesta beguda.
Marina, i per què? Jo record que fa anys anava a un bar a Palma que servien hidromel, no sé si encara existeix, però la mos servien dins una banya. Això és una tradició, és obligatori, és opcional, és per, respon a qualque que creu com una banya de bou o qualque cosa així. Hi ha una raó, és un ritual, per què és això de la banya?
Bueno, aquí el que nosaltres sempre dèiem és que, bueno, se coneix més per la mitologia nòrdica, ¿vale? En el nord sí que en tema de vikings i de més se coneix més l'hidromel que ho bevien els déus, no? Però és una beguda que s'ha fet per tot el món i el que passa és que com que en la mitologia ha agafat més força, la gent ho vincula directament en aquests països, però realment en el Mediterrani, nosaltres estem a una illa del Mediterrani, ha hagut hidromel. Abans dels destilats, abans del vi, existia l'hidromel. Llavors, tu pots prendre com vulguis, però el símbol, no? Jo com a presidenta m'agrada dir que no és només servit en banya.
No, vale. No, clar. A més, els vikings mai van dur cascos en banyes. És un producte d'una novel·la del segle XVIII. I, per cert, cap de trobar que segons la mitologia nòrdica, el déu Odín, son pare d'en Thor, només menjava hidromel. S'alimentava únicament d'hidromel.
Curiós. Si hagués de venir a Mallorca, aniria servit hidromel. Com està la producció d'hidromel a Mallorca? Cada vegada n'hi ha més que en feis?
Bueno, són dos ara mateix. És una beguda que no és fàcil d'elaborar.
Però més complicada, bueno, que se cervesa, perdona, Marina, requereix...
Sí, són elaboracions totalment diferents, però sí, té una constància molt més rigorosa i ja de més xerrant de l'apicultura, pues, és que són... Ja de més la matèria prima, ja és clar. Que se te'n va a un altre món.
Idò, des d'aquí vos animam a tots els oients que ens escolten a participar d'aquesta Copa Reina, aquesta trobada per tastar una mica d'hidromel i per gaudir també de totes les seves elaboracions. I n'hem parlat amb la presidenta de l'Associació Espanyola d'Hidromel, Marina Artigas. Moltíssimes gràcies, Marina.
Gràcies, Marina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperam a tots.
Molt curiós el món de l'hidromel. És més, sembla que el nom de lluna de mel venia que les parelles havien de beure hidromel durant la primera lluna després de les seves noces per poder tenir fills. I de què ve el nom de lluna de mel? És que ho estic mirant ara i això d'Odin... Sempre prenem coses a la radiografia mallorquina.
Sempre dona coses bones, també. Això no ho dubtem mai.
La beguda fermentada més antiga del món. Gràcies, Joan. Ara, d'aquí un minut, viatjarem fins a Malàcia amb en Xavi Oliver en el nostre món de paraules.
I IB3 Ràdio és diversitat.
Al Salabau, davant la violència contra les dones, l'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma, és igualtat.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
És divendres, falta un quart per la una. Això vol dir que hem de donar la benvinguda a Xavi Oliver. Com estàs?
Ja, bueno, Noguera. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, t'he de dir una cosa, i és que jo tenia vacances de xiu-xiu, pels interrompudes per venir a fer la secció.
Ah, cert?
Clar, sí, sí, sí.
Clar, que jo, com que això no ho sé, i per què? Però, home, no feia falta.
Bueno...
Me dius, no puc venir, ja està.
No, perquè, clar, nosaltres tenim oients molt fidels i hem de donar aquesta secció setmanal, evidentment.
Clar, en el nostre món de paraules, que mos fas viatjar arreu, arreu. On li pegam, avui?
Bueno, mem, avui viatjam a un nou territori, ho feien, ja ho sabeu, a través de la seva llengua. Avui deixem el Caucas i posam rumb cap al sud-est asiàtic, un lloc on la jungla i els gratacels conviuen també aroma curri i se mescla amb el petroli dels cotxes, perfum de plantes i flors, és a dir, te pots imaginar, una ciutat vibrant, diversa, estranyament harmoniosa, ho hem de dir, i conviuen malais, xinesos, indis i mil cultures més. On viatgem avui, Jaume?
Avui anem a Kuala Lumpur.
Exactament, Kuala Lumpur, és la capital de Malàisia. És un país jove, independent des del 1957, i té una mescla cultural que és única. Atenció, hi ha malais, que és la majoria i musulmans. Després xinesos, són com els grans empresaris i tenen una cultura pròpia molt definida. Després és indis tàmils, que és la religió hindú i tradicions del sud-est de l'Índia, i pobles indígenes, com per exemple els Orang Asil. És un dels països més plurilingües del món. Se parla malai, anglès, mandarí, cantonès, tàmil, wow, entre altres. I cada barriada, ho hem de dir, sona una música diferent, un parlar distint i una manera de fer també i d'entendre el món que canvia molt. Malàisia és un país musulmà, majoritàriament, però molt tolerant i multicultural. I diuen que Kuala Lumpur és la imatge del futur asiàtic. Hi ha gratacels, com els de Nova York, centres comercials gegantins i carrers plens de petits restaurants familiars i mercats nocturns.
És a dir, és una ciutat moderna, però amb mil arrels.
Exacte, jo per entendre-ho ho he imaginat com si fos ja un arròs brut gegantí, sí, és a dir, sí, en què cada ingredient té un gust únic, però el malai o el Bahasa Malaysa ho mescla tot. És la llengua oficial, el malai. És el fil que uneix totes aquestes comunitats tan diferents. El parlen unes 200 milions de persones. I fins ara havien trascat per territoris, ho hem de dir, on s'hi parlen llengües de resistència, però avui han rebostejat per trobar una comunitat lingüística arrelada, forta, amb passat, present, futur i, sobretot, curiositats.
Apa yang membuatkan saya gembira? Okay, let me think. First of all, of course lah, untuk parents saya kan. So, dengan melihat diorang happy, apa yang saya boleh buat dekat diorang, mungkin itu adalah, bukan mungkin, itu sememangnya adalah satu kebahagiaan untuk saya lah. And then, I achieve my goal. Contoh-contoh yang boleh buat...
El malai és de la mateixa família que el hawaià, el tagalog i milers d'idiomes de les illes del Pacífic. I té una cosa magnífica, que per a un europeu és molt bona d'aprendre.
Ah, que bé, que bé, que bé.
Dir...
Fantàstic.
Exacte, i per què? I de per què no té gèneres gramaticals, no té conjugacions verbals, exacte, no té conjugacions verbals, no té plurals obligatoris i la pronunciació està en regular que sembla feta expressament per no complicar-te la vida. És una llengua... clara, directa i molt accessible. És a dir, una llengua perfecta per a la convivència entre persones que venen de cultures diferents. Per exemple, per fer plurals, només repeteixen la paraula. Per tant, si Rauma vol dir casa, com dirien cases?
Rauma, Rauma.
Exacte.
Ho vas repetint.
Rauma,
no?
Rauma.
Per dir dos peixos, dirien peix, peix.
Exacte, peix, peix.
Ah, que bo. Fantàstic. Clar, molt fàcil.
No saben quants n'hi ha, saben que n'hi ha
peixos. Plural. Sí.
I després els verbs, com dèiem, no canvien mai. Macan, per exemple, és menjar, i amb això te pots referir-hi a menjar de mil maneres. Per exemple, Saya Macan, seria jo menj.
Sí.
Saya Suda Macan, jo he menjat. O Saya Akan Macan, és a dir, menjaré.
Fantàstic.
Sí, sempre el mateix verb, que és macan, i hem de dir que això és senzill i és meravellós perquè és molt i molt curiós. I les paraules bàsiques són tan senzilles com guapes, eh? Atenció, salam vol dir bon dia, terima kasih, és gràcies, sama sama, de res, càntic, és guapa, hati hati, ves alerta, vigila, o vole, vol dir d'acord.
És... Molt...
Se repeteixen.
Com un camp... Perdoneu, 6.000, però és com els indis de les pel·lícules, en Tarzan, parlar amb infinitius i amb substantius. Mm-hmm. Jaume vol bolígraf, no? Jaume sí. Vol bolígraf.
Si en vol dos, Jaume...
Jaume veure aigua, no?
Veure, vol bolígraf, bolígraf.
Exacte, sí. Si vull dos globs d'aigua, Jaume vol veure aigua, aigua.
Exacte.
Dos globs. És molt fàcil, està molt bé.
Sí, sí, segur semblant això. És com una, és com xerrar en mode simplificat.
Sí, sí,
és com
bé.
Si la llengua hagués estat dissenyada per facilitar la convivència, perquè
molt
tothom,
bé.
Vengui d'on vengui, se pugui entendre fora de dificultats. A Kuala Lumpur, el malai conviu amb l'inglès com a llengua quotidiana, i de fet molta gent parla una mescladissa que anomenen manglish, és a dir, malai i english. Per exemple, Kenla vol dir, és clar que sí, o no problem one. No hi ha problema.
No
hi ha
problem one. Això sona a bro.
No problem one.
No problem one.
Tot bé, tranquil. I fixa't, Jaume, és la, és el final d'aquestes frases, és tipiquíssim. I no té significat, però sí que dona color. És com aquest a nostre. Com, sí. Per exemple, Jaume, avui venc a fer la secció, eh?
Sí, el va de castellà, sí.
Exactament,
sí,
exactament.
Sí, sí, cert. Ben cert, molt curiós, sí.
I és que el malai no és només una llengua pràctica i clara. És sobretot una llengua plena de serenitat, calma i harmonia. Cada paraula du dins, de dins, una manera de veure el món, una filosofia de vida que s'ha polit al llarg dels segles. De fet, això ho mostra perquè hi ha conceptes clau que defineixen aquesta mirada malàsia. Per exemple, paraules que mos han agradades. Budi vol dir bondat, cortesia, un comportament noble, elegant. No és només ser amable, sinó que vol dir actuar amb dignitat, amb una educació profunda i, sobretot, amb cor.
Tu, per exemple, Xavi Budi.
Xavi Budi, gràcies, sí, Jaume.
Sí.
Després hi ha un altre que és Gotong Royong. Clar, això no ens oient, no sé quina informació li pot donar, però és una expressió preciosa, que m'ha agradat molt, que vol dir treball comunitari. És a dir, és ajudar-se mútuament, posar-se d'acord per fer tasques plegats, compartir l'esforç...
És a dir, Xavi, Jaume, Gotong Royong,
ara
mateix, no?
Exactament.
Perfecte. A Malàcia, si un veïnat té feina, els altres hi van, si qualcú se fa una casa, el poble s'ajuda, sentiment comunitari en estat pur. Això s'hauria de fer arreu del món.
Sí.
Molt important.
Això, exacte. Malàsia és Gotong Royong, és a dir,
sí.
Això que dèiem abans. I després, de s'ajuda, és Rezeki, la sort bona, la provisió d'allò que la vida et dona. I no és casualitat ni fortuna cega, pensen que aquesta és precisament l'idea de l'univers, la natura, la de Déu, o qui vulguis dir, és allò que te posa allò davant. Te posa precisament davant allò que necessites.
Sí.
És a dir, ho viuen tot d'aquesta manera, entenent que és el que se li has donat, però també el que li han de donar al món, i tot plegat es resumeix en un principi que ells tenen molt interioritzat. És que si estimes i comparteixen, la vida te dona allò que dones.
Tots els pobles que estan parlant sempre tenen frases verdaderament meravelloses. És una filosofia senzilla, però molt poderosa. A Malàcia, clar, el benestar no neix de tenir, sinó de com convivim, de tot això que sempre mos contes d'aquests pobles remots, però que són molt més avançats que nosaltres. Respecte, calma i ajudar-se mútuament.
Molt bé, Jaume. Arribats en aquest punt... Ha arribat la llegenda.
Sí, senyor, això m'agrada.
Una de les llegendes més famoses de Malàsia és la del Sant Càncil. Era un petit cèrvol menut, àgil, increïblement astut. És tan estimat que, per als malais, el càncil és gairebé un heroi nacional. És símbol de la intel·ligència, que pot ser més que la força. Diu la tradició que el càncil, tot i ser petit i aparentment indefens, sempre troba la manera d'escapar de les bèsties més temibles de la jungla. Del tigre, el cocodril, l'elefant... I no ho fa per maldat, sinó perquè sap que la vida al bosc només es manté si tens els ulls oberts i la ment desperta. La llegenda explica que una vegada un tigre enorme, famolenc i segur d'ell mateix, el va veure pasturant. El càncil no es va espantar, va respirar profundament, es va girar amb tota la calma del món i li va dir... Ah, precisament et cercava. Saps que hi ha un altre tigre dins aquell pou que diu que és més fort que tu? El tigre, ferit en l'orgull, va arrufar el nas i va córrer ben segur cap al pou. Es va inclinar, va mirar de dins i hi va veure la seva pròpia imatge reflectida a l'aigua. Enfurismat i convençut que era un rival, no va pensar gent ni mica, va botar-hi de cop i no en va sortir pus mai més. I clar, Càncil, mentrestant, es va treure la pols de ses potes i va continuar el seu camí tranquil, com si res no hagués passat. És per això que els malais sempre conclouen aquesta història amb una dita plena de saviesa i diuen, no hem de subestimar mai els més petits, perquè darrere una cara tranquil·la pot haver-hi una gran intel·ligència. Bueno, Jaume, ets càncil, ets tigre... Jo crec que...
Càncil, m'ha recordat, David, el nom. Ningú és millor per ser més gran, uh-huh. No? Som 7 vegades més fort que tu. Uh-huh. Era el lema. Nadie es mejor por ser más grande, David, el nomo.
L'equivalent podria ser aquí, la tortuga i la llebre.
Exacte, efectivament. Uh-huh. Però és molt humil, la llegenda. Uh-huh. Una altra vegada tornàvem en aquest sentiment tan humà de tots aquests pobles... que viuen amb aquesta senzillesa i amb aquesta... que són més rics interiorment que no es tenir... que Occident han tornat un poc ordinaris en aquest sentit. Tenim... Tenen allò que aquell home que era tan pobre que només tenia dos bes, uh-huh. Saps? I hauríem de mirar molt més dins de nosaltres i aprendre de totes aquestes cultures.
És que, Jaume, cada vegada que fem aquesta secció arribem a aquesta conclusió, sí. I cada dia, cada setmana, te veig més convençut d'això, sí. Que dius. És a dir, vas fent sí. Qualque dia que agafis la motxilla i te'n vagis
a conèixer el món. No, perquè... pensa globalment a tu localment.
M'agrada.
No? Allò de quedar-ne de favors. No? No costa res un bon dia, un per favor i un... Xavi, estic content de veure't.
Has de mestir res?
Exacte. Te puc ajudar. I això, si tot féssim això... no sé, i tots aquests països ensenyen aquestes coses i ens semblen que són remots i d'altres bandes del món i les llegendes sempre són verdaderament precioses i de les quals en tenim molt a aprendre. Jo aquesta frase me la dic de petita. Hi havia un home que era tan pobre que només tenia dobbes. Sí, sí.
Saps? I ja, Jaume, amb els dobbes que et queden, pagam el bitllet i tornem a casa nostra.
Efectivament. Vinga, anem a fer-ho.
I d'ací, avui hem viatjat fins a Malàsia, és un país multicultural, on malais, xinesos, indis i pobles indígenes conviuen en harmonia. Hem descobert que el malai és una llengua astronèsia, clara, musical i sorprenentment senzilla. No té gèneres, no té conjugació en verbals, no té plurals obligatoris i té una pronunciació, també ho hem sabut, molt regular.
Efectivament, és una llengua pensada pràcticament per facilitar la convivència. Sí, sí.
Hem après paraules bàsiques com caix, conceptes profuns com budi, la bondat noble, o gotong royong, l'esperit del treball comunitari, o reseki, que és la fortuna que la vida te regala quan vius amb el cor obert. També hem conegut aquesta llegenda, que en Jaume i jo mos agrada molt, que és la del Sant Càncil. I podeu investigar, que hi ha molta més cosa. Nosaltres ho hem fet versió resumida per a ràdio, però és molt interessant.
Moltíssimes gràcies, Xavi. I a més també moltíssimes gràcies perquè avui m'has descobert una cançó per acabar, que la poden posar des del principi ja en Rafael, ja l'ajustarà en els nostres sons horaris, perquè és Paul McCartney en Soul Wings, uh-huh. Ni més ni manco que Venus en Mars, Jet Rock Show, un tema meravellós. Tant no posar des del principi, m'on anem amb això, que mos queden 2 minuts. Salut a tots, fins dilluns.
Que vagi bé.